més brutal.
O sigui que en la selecció és també... Són xifres, a més, moltes difícils de superar, eh?
Sí. Doncs això, amb
com
això...
Com riu Saperes,
amb això, eh? Hola, Saperes,
què fa el Saperes?
Bona nit.
Com ha entrat? Bona nit.
He sentit
Messi
entrant.
He agafat el gatet i el tinc aquí a cara una
lombra. Cada cop s'assembla més a Messi.
On estaves?
Sí. Saperes cada cop
parlava Messi. S'assembla a Messi, però ahir a la festa dels argentins li van dir Pirlo, pel pentinat que porta.
Ah, també.
Però cap... Està passant de Pirlo a Messi. I crec que diumenge ja serà Leo.
S'ha de tenir un palet a la barba i ja ho té.
Sí.
A veure,
una mica el cabell, ja
amb els que estan a Madrid. A veure, Jogo, començo amb tu. És comparable el paper de Messi a Qatar 2022 amb el de Maradona a Mèxic 86? Què pots dir de Messi?
A veure, jo no sóc molt partidari de comparar èpoques, perquè cada època té el seu context, tal igual que Maradona... doncs estava menys protegit amb el sentit de que hi ha entrades a les garrifoses de targeta vermella que abans no eren ni falta, d'acord? I això és una cosa que és una realitat, però també s'ha de dir també que els defenses estan més preparats ara del que estaven abans. Per tant, aquí s'iguala la balança. I quan parlem de qui era millor, no, qui va ser millor, hem de veure el context també social de cada país. És a dir, la Maradona del 86 és una època... una transició, no? Post-dictadura, amb una Argentina que estava amb uns problemes econòmics i socials increïbles, i va aconseguir Maradona doncs aixecar tot un país a través del futbol, i aquest element emocional d'aixecar tot un país a través del futbol és inigualable, companys. És a dir, aquest sentiment d'unir a tot un poble i d'aïllar tot un poble de situació, diguéssim, molt complicada, és difícil d'igualar. Si ens anem a les xifres, al rendiment, als 17 anys que porta Messi al nivell, jo crec que no hi ha comparació possible. Ara bé, aquest punt emocional és el que fa que hi hagi debat, no? Una carrera com la de Maradona de, no ho sé, 5 anys, no?, a l'èlite, i una altra de 17 anys durant miércoles domingo, sent el millor, doncs evidentment aquí no hi ha punt de comparació, però sí que és cert que aquest Mundial seria ja la rúbrica per dir, escolta, nois, aquí està el vostre Mundial, aquí teniu la Copa del Món, i tanquem aquest debat d'una vegada per totes, perquè jo crec que si ens cenyim bàsicament al rendiment pur, crec que Messi pues, és una figura inigualable al món del futbol.
Tu, Blaia, què en penses?
Home, jo sense haver viscut a Maradona sí que és veritat que crec que és el moment de maduresa més important de la carrera de Messi, no? Que és un Mundial que està transmetent moltíssima energia, un pes que jo crec que ja ha transcendit absolutament tot el que és el propi futbol, i es nota molt en com ho viu. Aquell vídeo que s'ha fet viral, no?, d'aquella periodista argentina en què doncs, li dona les gràcies per tot el que està fent, per les alegries, jo crec que també com el miren els futbolistes que té al voltant. Clar, per molts jugadors, Messi, quan estaven creixent, no?, per Enzo, per Julián, per tots aquests futbolistes que ja estan sent diferencials, quan ells tenien 10 anys, Messi ja era el millor jugador del món, ja havia guanyat Champions, havia guanyat dues pilotes d'or, i clar, estem parlant que estàs jugant amb el teu ídol, no?, estàs jugant amb un referent, i jo crec que això es nota molt, té aquest pes, i més, que físicament se'l veu molt bé. Jo crec que si guanya el Mundial, almenys pel que jo crec, és que ja no sé si hi hauria molts dubtes, perquè és veritat que Maradona és un futbolista que en molts aspectes serà sempre incomparable, però jo crec que la longevitat que ha tingut Messi, no?, la capacitat de ser el millor des del 2008 fins al 2022, jo no crec que cap altre futbolista ho hagi tingut amb tanta regularitat, i això crec que al final de cantar la balança, a més que està sent un Mundial molt bo de Messi, i ja ha deixat un parell de jugades, no?, d'aquestes pel record, la passada contra els Països Baixos i la jugada espectacular amb assistència de l'altre dia.
Remateu, a veure, Dalmas, Guillem, què en penseu? Què es pot dir més de Messi?
Clar, no, només per afegir noves coses, que estic molt d'acord amb el que han dit els dos, l'Albert i l'Alberto. Jo crec que la paraula que diferencia Messi de Maradona és regularitat, el que hem dit, no? El que ho ha fet. És a dir, els pics alts, tots dos tenen pics alts, hem vist coses realment espectaculars, però és que Messi les hem vist amb molta més freqüència. A mi no em fa falta que guanyi un Mundial per considerar-lo a mi, personalment, el millor de la història, probablement perquè l'he vist més a prop, l'he viscut més a prop, he jugat contra ell i l'he vist que és imparable. A mi no em fa falta. Ara bé, si guanya un Mundial, jo crec que... l'argument de que li falta una... Els que diuen que l'argument del Mundial està a favor de Maradona i no a favor de Messi, doncs ja no el tindran. Però vaja, a mi em sembla que sí, que hi ha molts paral·lelismes entre aquesta selecció i la de 86, no? Tot i que és veritat que, com deia l'Alberto, comparar sempre fa de mal dir. Sí que li veig un rol molt similar, una selecció que és més... un protagonista principal i després actors secundaris. Li veig paral·lelismes, a veure com acaba. Si acaba igual, estarem contents per Messi.
Jo no el vaig veure, però el Mundial del 86 jo crec que hi ha un Maradona que està en plenitud, que està totalment explosiu, i que és capaç d'ell sol trencar els partits. Jo crec que el Messi actual no ho pot fer, però per mi això m'agrada més, o sigui, m'agrada més. O sigui, jo crec que quan els jugadors tenen un físic, o són superiors moltes vegades pel físic, o els ajuda molt, doncs tenen una gran avantatge. Quan això ja no el tenen, només els hi queda el talent, només els hi queda el cap, i això és el que més m'està agradant d'aquest Messi, que sí que l'altre dia és capaç de fer aquesta jugada amb Guardiol, però que els altres minuts s'ha hagut d'estar dosificant justament per poder tenir aquestes forces, o d'un Messi que ha de treure una cara doncs de la guerra, de la bronca, de la visceralitat, de posar-se més que mai amb el caràcter argentí, perquè necessita aprofitar qualsevol escletxa i qualsevol possibilitat per competir, perquè ara ja no té aquella superioritat tècnica i física doncs que tenia abans, però amb la intel·ligència, amb el seu enorme talent, doncs demostra ser una autèntica llegenda, no? Quan els jugadors ja no tenen tot aquell físic, ja no poden, però encara segueixen tenint tot el futbol com per encara ser doncs potser el jugador més decisiu de la seva selecció i potser del Mundial, doncs què més falta dir, no?
Molt bé, què vols afegir? Veure,
no, és que només escoltava l'Àlex i crec que té molta raó. Jo crec que Messi ha viscut de la regularitat, d'aquella frase de Valdano de ser Maradona tots els dies. Aquesta és la gran dificultat i el mèrit que ha tingut Leo Messi. I, en canvi, Maradona crec que ha viscut de l'èpica, d'anar al Nàpols i convertir el Nàpols en un equip capaç de guanyar dos escudetos, de l'èpica d'un equip del sud guanyant el nord, aquesta guerra, d'anar a l'Argentina, que era una selecció que no estava preparada o no semblava capaç de guanyar un Mundial, i fer-la campiona del món i portar-la a un altre Mundial. Llavors crec que això l'ha convertit en un mite, i crec que Messi mai podrà competir contra el mite, i Maradona segurament ara ja no arribarà a la qualitat futbolística o a la regularitat de Maradona. Per tant, per mi, el millor i el més gran.
Molt bé, bon resum. Amics, ens escoltem diumenge, us cito diumenge, sí. A la nit, a partir de les 11. Val? Et jogo, Blaia, una abraçada forta.
Un plaer, amics. Adéu.
Una abraçada.
Adéu-siau, i al Guillem i al Dalmas també. Fins diumenge. A veure si gaudim d'un bon partit i podem fer l'última tertúlia mundial amb Messi campió. A mi m'agradaria, sí, amb Messi campió.
Si guanya Messi, ens convides a l'última assada, com a mínim a un assado, no?
Alguna cosa farem, sí, sí. No? Un assadito, o alguna cosa així.
Un mini assado, no?
Una cosa farem.
Una caipirinha ja després, també, per acabar-ho de
celebrar. Sí, perquè estiguin contents, eh? No?
Ojo, amb tema, ojo amb el tema dels assados, que el darrer cop que algú va dir que amb un assado ho arreglava, vam perdre a Messi.
Sí, és veritat, és veritat. Doncs això, Àlex Dalmas, Marc Guillén, gràcies també, una abraçada.
A vosaltres, bona nit.
Diumenge, l'última tertúlia mundial, aquest espai específic que hem fet durant aquest campionat del món que s'està fent a Qatar. 12:08, vinga, sí, en un parell de minuts arrenquem amb el Fernando Polo i tenim també ja preparat el Joan Josep Pallàs. Ara tornem, de seguida.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
La Caixa regal òpera del Liceu, el regal estrella d'aquestes festes. 6 òperes i 3 ballets per escollir. Tosca, Macbeth, Parsifal. 2 entrades premium per només 195 euros. I de regal, una subscripció a la temporada digital Liceu Plus Live. Entra a liceu.cat i compra-la ara.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo. Un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals. Al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC més 1 i Abacus estan preparant una sorpresa.
Protocol de seguretat integral activat. Aviseu a totes les unitats. Has vist res sospitós?
Sento com s'apropa. Em rebeu? Veig una ombra. El tinc davant. No pot ser. És un... És un...
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. Vine a les botigues Abacus a recollir el catàleg de Nadal i endinsa't en un món màgic on els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Tu
amb Aleix Pariser.
Aquí seguim, el Tu diràs, en una altra nit de Mundial de Futbol, amb la final ja definida, aquest Argentina-França. I mira, tenim en línia, Fernando, també el Saperes per aquí, que s'ha quedat, el cap d'Esports de la Vanguardia, que està fent unes cròniques tremendes. Vull dir, Ferran Martínez i Cristina Cubero estan lluint molt a Mundo Deportivo, que no me'ls deixi.
Tot
molt,
el grup Godó, tio.
Però en general també la Vanguardia, amb Buixeres i Pallàs, Buixeres, increïble. Banjo, el Dami també, no.
El talismà de López. Sí.
Hola, Joanjo.
Què tal? Bona nit a tots, com esteu?
Molt bé, i tu?
Jo bé, una mica cansat, però bé, aquí aguantant.
Ja t'has ja refredat o no?
Aquí... Jo no, però toco fusta, no sé on la tindré, perquè estic aquí viatjant amb un autocar i tot és moqueta i cortina, però a la que trobi fusta la toco, però no, estic com una rosa.
Hi ha molta gent, ties, amb els aires acondicionats.
Sí, afectat. Uns quants.
Ja ho sé. I és normal, perquè els contrastos entre l'exterior i quan entres a l'interior de qualsevol lloc, ja sigui autocar, taxi o centre de convencions, és bastant radical, però aguantem.
Escolta'm, avui...
Jo ho aguanto tot.
Sí, això és veritat. Per cert, bueno, això t'ho diré al final. Anem a la part esportiva. És que he llegit avui la teva crònica i m'ha agradat molt el que explicaves de... Primer, que has estat allà, no? Vull dir que destacaves el paper de veure en directe el Mundial, de captar totes les sensacions d'un estadi, com per exemple ahir a l'Argentina-Croàcia, i m'ha agradat molt quan deies el canvi radical que ha fet l'Argentina, que tots l'hem anat veient, no? Aquest de menys a més, no? Potser primer amb el cor, amb el sentiment, amb la passió de l'afició, però després futbolísticament ha anat creixent molt l'Argentina. I deies que l'Argentina és com el cuc de seda, no? Que s'ha acabat convertint en papallona.
Sí. Bueno, sí, primer de tot és reivindicar la figura de l'enviat especial en general. Crec que els grans aconteixements s'han de seguir presencialment i crec que les apostes dels mitjans de comunicació han de seguir sent enviar els periodistes, no perquè sigui jo, sinó perquè crec que els partits s'expliquen d'una manera molt diferent quan els vius. I ja no et parlo del propi partit, sinó de tot el que envolta el partit, perquè acabes respirant i això al final repercuteix positivament amb el que fas, sigui escrivint, sigui narrant com fa el Dami o sigui el que sigui, no? Jo crec que això ho hem de remarcar perquè crec que, bueno, en el futbol tots els sentits acaben intervenint i a mi m'agrada, doncs, això, no només viure els partits, sinó quasi bé olorar-los, i això jo crec que els periodistes que portem molt de temps, doncs, crec que ho hem de reivindicar i pensar també en el futur, no? Que a vegades doncs no s'inverteix en coses com aquestes perquè els periodistes continuen explicant les coses allà on passen. I dit això, doncs, Argentina sí, ha canviat molt. Jo l'he vist a tots els partits en directe, perquè aquest Mundial això ho permet, estàs molt a prop dels estadis i pots veure'ls tots, i ha sigut una transformació molt, molt, molt cridanera. El primer partit va ser un cop fortíssim i va suposar que Argentina jugués cada partit a Carau-Creu des del segon dia, des de la segona jornada. I l'Argentina-Mèxic, ara ja que us queda molt lluny segurament, jo és el partit que he viscut més, amb més tensió d'Argentina, et diria quasi més que el que va jugar contra Països Baixos, perquè allà era empatar o perdre, era quedar fora, i allà és on Messi, jo crec, decideix el futur d'Argentina, que és amb aquell gol que fa des de fora de l'àrea, que només ell pot fer, i a partir d'allà és quan Argentina canvia i es converteix a poc en un equip de futbol, perquè el primer dia no ho era un sac de nervis, era un equip puaruc, era un equip estressat. Crec que també el paper d'Scaloni aquí és fonamental, relativitzant el futbol en un país que no ho fa mai, que el dramatitza excessivament, i crec que entre les dues figures, entre Messi i Scaloni, han anat construint i edificant un equip que ara mateix creu en ell per sobre de les seves possibilitats, que és una cosa que està molt bé, perquè al final el factor anímic amb tornejos tan curts és molt rellevant, i davant d'una selecció de França que tots segurament convindrem que és favorita. Aquest favoritisme es redueix davant d'equips que juguen més, que els ajuda a algo més que no és només el futbol, que és el sentiment de grup, el sentiment de pertinença. Jo crec que això ho ha desenvolupat molt bé Argentina, i jo crec que l'aportació de Julián Álvarez futbolísticament parlant ha sigut capdalt. Va començar com a suplent i crec que la seva aportació a la davantera explica molt també del canvi d'Argentina.
Com veus tu, Fernando, aquesta Argentina i ja la final, no? Anem a començar pensant diumenge en aquesta Argentina-França.
És veritat que el partit de Mèxic, la imatge del Aymar, que és un tio que algun partit intens i tens haurà jugat a la seva vida, i que era un estrellón perquè era un tio que jugava molt bé futbol, sent Scaloni un bon futbolista, Aymar era un crac, va plorar. Va començar a plorar a la banqueta, o sigui, de la tensió i de la pressió que notaven, i suposo que el tio quan va veure que se'n sortien i que tornaven a la vida després d'estar morts contra Aràbia, doncs va fer que li aflorés tota aquella tensió acumulada. I és veritat, des del segon partit, el que diu el Joan, des del segon partit, la fase de grups et permet algun cop, bueno, si comences guanyant, relativitzar un partit, i, bueno, descansar, fer rotacions. Aquí no, aquí ha sigut des del primer dia que se't posen per davant a la segona part els d'Aràbia, sempre haver de jugar-te-la a vida o mort. I potser això encara els ha endurit més. I jo ara veig favorita Argentina. Crec que futbolísticament és millor França, però és que Argentina, aquests 90 minuts, jo crec que cada jugador d'Argentina és la seva vida en 90 minuts. I quan algú ha jugat la seva vida a 90 minuts, també pot arribar allò a l'estrès total i absolut que et faci que algú se li creuen els cables i que s'expulsi al minut 25 i ja contra França és un hàndicap molt gran, no? Però aquesta gana i aquest desig que tenen ells ara, jo crec que els fa favorits. I els altres venen de ser campions del món. És a dir, si guanyen, espectacular.
Històric.
I si no guanyen, Dembélé ja és campió del món.
Ja, ja. Joanjo, com veus aquesta final?
Doncs, la veritat és que avui, ara vinc de veure França. Em sembla un equip que juga com els equips grans. És un equip molt sòlid. Té un mig del camp que el destaquem poc perquè totes les mirades se'ns en van cap a Mbappé, però a mi Tchouaméni m'està semblant un jugador absolutament transcendent amb el que està fent França. És un equip molt sòlid. Va acumulant baixes i no veus que el xassis o que l'estructura quedi afectada. Dóna sensació d'aquell equip. Avui, per exemple, jo des del minut 5 ja li foten el senyal al Marroc. El Marroc no ha perdut. No havia rebut més que un gol en 5 partits. I França li diu, nosaltres te'l fem en el minut 5. I això és com si tot el pes de la història del futbol li caigués al Marroc ja de seguida, perquè el Marroc no està acostumat a arribar tan lluny. Ha fet un partit digníssim, vull dir, ha sigut encomiable totes les forces que han fet durant el partit, però la sensació al camp és que França guanyaria, perquè té aquella grandesa de l'equip que ha sigut campió i que es veu més gran que el seu rival. I a mi em sembla un equip molt potent. Va guanyar Anglaterra en un partit que potser no va mereixer, però també d'una manera solvent. Em sembla un equip molt, molt difícil de guanyar. Té a favor el fet d'haver sigut campiona fa 4 anys. Això et genera o et treu responsabilitat. En canvi l'Argentina la té tota, però és un partit de difícil pronòstic, sí. Perquè ara sentia parlar el Fernando i estic molt d'acord amb ell, allò de que els hi va la vida als jugadors, etc. Jo el que veig és que ara és un grup amb una confiança brutal, o sigui, tots els jugadors estan per sobre del seu nivell, quan van començar-lo per sota. i això és un factor que els veus córrer, ja sé que córrer està com mal vist, sobretot des d'una perspectiva i d'un model determinat, però a mi em sembla que ara en el futbol s'ha de córrer molt, i quan no tens la pilota i els argentins corren com autèntiques bèsties, o sigui, estàs al minut 90, veus un rival intentant fer alguna cosa i veus tres tios que porten l'albiceleste absolutament posaïts. És un partit magnífic. És Europa contra Sud-amèrica, és dos estrelles contra dos estrelles, és un partit que realment tornem a allò que dèiem al principi, per un enviat especial, és un regal, és un regal magnífic.
Doncs gaudiu-lo, gaudiu-lo, gaudiu-lo diumenge. Escolta, per cert, per acabar, has trobat ja algun gos a Doha o no? Que dius que no n'hi ha als articles?
No n'he trobat cap. Hi ha gats que realment no hi ha cap que estigui amb sobrepès, ja t'ho haig de dir, però gossos no n'he vist. No he dit que no n'hi hagin a Qatar, perquè no he visitat, no he sortit gaire dels límits de Doha, i no sé si és una cosa que només afecta a Doha. Però jo gossos a Doha no n'he vist. I jo tinc que informar de la veritat, perquè per això sóc periodista.
Molt
bé. Veritat...
Això està bé.
Però si em veig...
Sí, pot ser. Pot ser per la calor.
No sé.
Jo, calor, no, clar, però treure el gos cada dos per tres a pixar o a cagar, sí, perquè hi ha calor.
Sí, home, aquí a l'estiu diuen que fa 45-50 graus. No sé si...
Va passar que el gos.
Si treus un chihuahua al sol, et dura...
Sí, no ens fotem en un merder, que ja ho veuràs, si no. Molt bé. Segueix buscant, a veure si en trobes. Et llegim a La Vanguardia.
Jo si localitzo un, t'envio una foto.
Perfecte,
Aleix, que
perfecte.
Et veig preocupat pel tema.
Sí, m'encanta, sí.
Però ja no se'ls mengen, no?
No. Polín, per favor, siguem seriosos.
No, perquè a Xina crec que sí que...
Sí, això diuen, la llegenda.
Diuen. Sí, home, no, però aquí no, aquí no.
No, desconec.
Escolta, una abraçada, segueix fent bona feina i fent bons articles.
A vosaltres, una abraçada molt forta.
Gràcies. Joan Josep Pallàs, cap d'Esports de La Vanguardia en directe. Mira, deixa'm tornar un moment a l'Albaite Stadium. Damià, queda alguna cosa aquí? Que allà són les dues...
Talismà.
Quarts de tres de la matinada, són ja, ara mateix, a l'Albaite Stadium. A veure si ara podem connectar amb el Damià de seguida. I si no, mira, deixa'm
fer... El Talismà anirà amb Messi diumenge, no? O com ho tenim?
Sí, home, jo crec que sí, que anirà amb Messi diumenge.
Això és assegurar.
Sí.
No pateixis.
Si no podem anar al Damià, podem fer una ronda per París i Marroc en un moment, sisplau? Podem anar a París amb la Laia Forés, a veure què ens explica de si continua la festa o no als carrers de París. Laia.
Què tal? Bona nit de nou. Doncs ja ho sentiu, els Camps Elisis són una festa a aquesta hora. Milers d'aficionats celebrant que França ha passat a la final del Mundial, però el cert és que també hi ha certa tensió pel gran desplegament policial amb uns 2.000 agents només a la ciutat de París. Aquí els comerços, els més luxosos de la ciutat, fins i tot han protegit les seves vitrines. Per ara, però, no hi ha incidents. El que hi ha és molta eufòria i, sobretot, els aficionats francesos confien en guanyar diumenge.
Oh, yeah! Es muy alegro, muy feliz. Éramos muy feliz.
Es la felicidad contra el Maroc. El Morocco. Okay.
Estamos en final.
Sí, muy bien. Oh,
sí, viva la Francia.
Aquí als Camps Elisis han vist també banderes del Marroc i molta convivència entre les dues aficions. Veurem com acaba aquesta nit.
Molt bé, Laia, gràcies. Magnífica la crònica també des de París, encara sentien clàxons i moltíssima festa, i a veure la decepció que hi ha hagut al Marroc, si la gent s'ha tirat als carrers o no. Marc Farrà, quina és la situació ara mateix, a aquesta hora?
Hola, bon vespre. Mira, fins fa pocs minuts encara quedava gent aquí al centre de la ciutat amb ganes d'allargar aquesta festa, una festa que podem dir que està tot aquest Mundial. Ara ja toca despertar-se d'aquest somni, que és el que ha viscut un poc el Marroc, de superar Bèlgica, Espanya i Portugal, tot i que avui no ha pogut ser, no? Els Lleons de l'Atlas s'acomiaden enorgullint a tot el país i podem dir, no?, que no crec que cap altre equip s'hagi acomiadat d'aquest Mundial, com ho hem vist aquí, fins pràcticament mitjanit hi havia un grupet d'un centenar de persones que encara celebraven o festejaven el que ha estat arribar a semifinals pels Lleons de l'Atlas. Per tant, tot i la tristesa evident, sobretot queda aquest orgull.
Mira, anem a sentir alguns aficionats marroquins.
C'est pas un problème et c'est pas grave que le Maroc ne soit pas au final.
c'est arriver au demi-finale, c'est un grand réussir tout marocain, et je suis fier de l'équipe nationale marocaine.
Sí, explicava un poc, no?, que no és greu que el Marroc no hagi aconseguit arribar en aquesta final, que tot i això, no?, ha estat un gran èxit de l'equip marroquí i que sobretot hi ha aquest orgull cap a aquesta selecció. És un poc el que ens explicaven molts aficionats en acabar aquest partit, més enllà, no?, d'aquesta tristesa que han tingut aquesta final contra Argentina a tocar, queda, no?, aquest orgull, aquesta connexió molt estreta que no havíem vist mai abans entre el conjunt marroquí, també el seu entrenador, que molt estimat aquí al Marroc i tot el país.
Molt bé, Marc, magnífica les cròniques aquests dies. Una abraçada.
Una abraçada ben forta, bona nit.
Adéu-siau, 5 minuts i 2 quarts d'una. Deixem també que tancarem línies amb l'Albaite Stadium. Així saludem el Damià López. Damià, quina és la situació? Està tot venut ja?
Sí, ara mateix estem pujant el bus que ens portarà cap a Doha una altra vegada. Som al Cor, a una localitat diferent, enmig del desert, on ens acomiadem de la Haima, d'aquest estadi que hem visitat 6 vegades en aquest Mundial, el Mundial de Qatar, que s'acomiada de l'estadi Al Bayt. I aquesta és la situació, hem abandonat fa uns 10 minuts al recinte i podem escoltar una última veu, la de Giroud. Imagina't tu fent declaracions passades les 2 de la matinada, això és el Mundial de Qatar, un Mundial que té coses que no es repetiran mai més. Una d'elles és que Giroud estigui fent declaracions passades les 2, i ja parlant del gran rival, evidentment, França s'enfronta a Argentina, en parlarem molt durant tots aquests dies, però s'enfronta a Lionel Messi, i del crack argentina ha parlat Giroud.
Messi is an incredible player, but we're not going to let him enjoy the best night he can have. We want to win this game, we want to win another World Cup, and we'll try everything to stop him.
Do you have to?
But there is not only Messi in that team. Huh?
Do you have to?
They have a great. They've got great players who work for the team also, and I think that's why they are so strong.
Doncs això, un jugador increïble i destacant la qualitat de Messi i de l'Argentina, Giroud, en aquestes declaracions que ha fet en anglès ja en aquesta zona mixta que ha acabat com sempre tan tard, Dami. Doncs anirem parlant, no?, demà amb més protagonistes i amb moltes més veus ja preparant tot el que és la prèvia d'aquesta final.
I tant, demà dijous, dia d'impàs, la final doncs queda lluny o no tan lluny, segons com ho vulguem veure, però demà portarem bons protagonistes, bones veus al Tu Diràs. Demà França entrena, entrenament tancat, divendres obert, ens diuen que amb un parell de jugadors per sala de premsa. En canvi, Argentina fa un entrenament obert a les 6 de la tarda hora d'aquí, les 4 hora catalana. Divendres farà entrenament tancat, és a dir, que van al revés. Dissabte, entrenaments oficials. Per França parlarà Hugo Lloris, perquè és tradició, només parla ell en rodes de premsa oficials, el capità, i Argentina encara no ho ha dit, però home, va parlar Messi. Clar, aquí depèn de les supersticions. El primer dia contra Aràbia va parlar Messi, era l'estrena del Mundial, van perdre, però estarem d'acord a l'eix, no? Que home, en un dia, no és oficial, però en un dia gros, previ a la final, entenem que trauran el Cristo gros com és Lionel Messi. Aquest és el pla pels pròxims dies. Repeteixo, el més immediat, de cara a demà, França entrena tancat, Argentina entrena obert, els dos equips per la tarda.
Molt bé, Damià, demà ens ho expliques. Magnífica feina, descansa.
Gràcies, abraçada, bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit. Damià López, quarts de 3 de la matinada, tornant cap a l'hotel.
Professional.
La millor manera de celebrar, saps quina és? Amb el cava Vallformosa, Gala Reserva.
Boníssim.
No sé si el coneixeu o no. És un cava brut natur, ideal per brindar i compartir aquests dies de festa i per celebrar...
És el que es van regalar, no?
Sí. Sí. L'Argentina, per exemple, podria celebrar, si guanya el títol, amb Vallformosa, Gala Reserva.
Segur que entenen.
Si voleu convertir qualsevol àpat en una celebració gastronòmica, ja ho sabeu. Aquest Nadal proveu el Vallformosa, Gala Reserva. I és que Vallformosa ha estat premiada per tercer any consecutiu com a millor celler de Catalunya pels Premis Binari. Podeu entrar a vallformosa.com i allà podeu veure tota la selecció que tenen de caves i comprar-lo. Vallformosa, Gala Reserva.
Gala Reserva.
Aquest és el cava Brut Natur. Sí, a la vida s'ha de celebrar, home.
Sí, sí, i tant. Escolta, em vas dir, no?, que enviaven una degustació també, no?
També, com els turrons. Ja farem aquí un tastet de caves a Vallformosa. Sembla sí, ja ho farem. Ara de seguida regalem un lot de turrons Vicenç, com fem cada nit.
Boníssims,
tu diràs,
eh?
Boníssims?
Boníssims.
Boníssims, eh?
Boníssims.
Sí, ja ho sé. ens engreixarem aquest Nadal. Mira, abans de rematar ja aquesta mini tertúlia express que hem fet amb el subdirector de Mundo Deportivo, amb el Fernando Polo, vols saber com s'ha llevat l'Argentina l'endemà, Fernando?
Això
és una bogeria. Sí, no? Has vist les imatges de Buenos Aires?
Sí, sí.
Estiu, sí. La gent tirada als carrers...
Sí, sí, sí. Jo crec que han de guanyar, perquè si no, imagina't el dia després. No vull ni pensar-ho.
Drama general,
drama general.
Sí, 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 sí. Com ha anat, Roger? Tu que has estat mirant, a veure.
Doncs s'ha llevat, diria que Argentina sencera amb son, perquè la nit d'ahir va ser llarga, o el dia d'ahir va ser llarga a Buenos Aires amb la celebració a l'Obelisco i també la resta del país. Al marge d'obvietat, segur que malalts com un servidor han anat avui al quiosc a comprar diaris per guardar-los. Els que ho han fet s'han trobat amb aquestes portades. La portada d'Olé, Croacias totales. La de Clarín por el tercer mundial, la Nación al final un triunfo mágico, el día para soñar a lo grande, la Gaceta a un paso del gran sueño, la Voz a la final con goleada, Diario Popular a la final por paliza, Crónica de la Repulga Madre, es la...
Durísima, aquest.
La portada, Página 12, Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, en referència a la cançó, a l'himne que té Argentina a Qatar. El 99% de les portades, deixa'm dir-t'ho també, amb els dos protagonistes indiscutibles, Messi i Julián Álvarez, celebrant els gols. Només Página 12 i La Nación han triat una foto de tot el grup celebrant.
Ha estat fent un zapping de ràdios argentines,
sí.
L'endemà, el Roger. A veure, quatre documents.
Vinga, pinzellades ràpides. Programa matinal de Ràdio Mitre, conversa entre dos periodistes, el director Eduardo Feynman i Gonzalo Sánchez, a propòsit de Messi.
Escuché una cosa, a mí me impresionó la alegría de la gente ayer,
sí,
¿no? Del
sí,
pueblo. Sí, sí. Realmente fue como un desahogo.
Un desahogo total, una catarsis absoluta. Es que por un rato, viste, está bueno también sentirse parte de algo que funciona.
Pero claro,
este país no
de
funciona,
algo que triunfa, ¿entendés? ¿No?
Tener,
que
claro,
va bien.
Tener referentes, viste, decir, bueno, ahí está Messi, viste. Messi condensa todo lo que finalmente, aquello de lo que carecemos.
Bueno, Messi ahí, es todo lo que está bien.
Todo lo que está bien.
A mí me pone la piel de gallina cuando lo veo.
Sí. Pero, claro, ahora hauríem de tirar aquella de la pema també d'aquella. Sí, claro, ahora, ¿no? Parlant de Leo Messi en aquests termes. Deixant-se portar també per l'alegria d'ahir, han acabat parlant de celebracions.
Sí. Vos sabés que la gente ya se está preguntando, che, ¿Messi va a ir al balcón de la Rosada?
No, pero
a ver, el gobierno va a tratar de usufructuar esto a como
sí,
sea.
Sí, los van a llamar.
Que no siguin mufas. Sí,
aquí havia un punt, la gent de dir, no treguis aquest tema, que encara s'ha de jugar a la final. Anem a Ràdio Nacional, la cosa anava avui d'entrevistes amb gent que tingués relació amb els grans protagonistes. Començant per Messi, entrevista amb Claudio Gugnali, ajudant d'Alejandro Sabella, entrenador, el seleccionador del Mundial de Brasil.
Y bien terminó el partido, Claudio les escribió a Messi y a Di María, felicitándolos. ¿Y qué pasó?
Y me dijo algo que me lo preguntan todo y que es cierto. Me dijo, viste que estábamos como en el 2014, te dije. Vamos, carajo.
Estamos como en el 2014, vamos carajos, la respuesta que le va a donar Messi a Claudio Gugnali ayudando a Alejandro Sabella. Més entrevistes, atenció amb el següent testimoni també, han anat a buscar una cosa allò una mica complicada. Directora d'una escola.
Vamos a preguntarle a Beatriz Acuña qué se acuerda de ese alumno Julián Álvarez de Calchín, Córdoba. ¿Cómo estás, Beatriz? Acá Gisela te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gisela. Sí, la verdad que era un chico muy perseverante en todo lo que hacía, muy perseverante.
¿Y era buen alumno?
Era excelente, es excelente.
La profesora de Julián Álvarez.
Profesora, directora d'aquella escola on anava Julián Álvarez.
Que us diré una cosa, no fa tant, perquè veus imatges de Julián Álvarez i encara té granets d'acné.
Sí, és molt jove, nano.
I molt
sí.
Bo.
Anem a l'eixa Ràdio Rivadavia. Compta amb el davantal també de Cristina Pérez, el Cristina Sinvueltas d'aquesta emissora de ràdio. El Mundial ho abarca tot, fins i tot la crítica política.
Los políticos mueren por ganar en un Mundial mientras gobiernan para asociarse a la gloria. Este gobierno no puede capitalizar la alegría del Mundial. La selección hizo todo bien, pero ellos hacen todo mal. Lionel Scaloni es un ejemplo de mesura, humildad, respeto. Desde el poder baja lo contrario, la desmesura, la soberbia, la agresión. Uno arranca el día en Argentina preguntándose qué hará hoy el gobierno contra nosotros.
Doncs patapam, imagina les galetes, però aprofitant també aquestes figures del Mundial com la del seleccionador Lionel Scaloni. I acabo també, truca a Bangladesh, on hi ha una autèntica bogeria, es veu amb la selecció argentina. En parlen amb el periodista argentí Santiago Montac.
Se me tiró todo el mundo arriba. Ayer fue impresionante, casi como Messi.
O sea, todo el mundo se me tiró arriba. Yo también le decía, loco, yo soy un laburante.
Claro.
Una persona común, ¿viste? No, mamá, claro, yo soy, capaz que soy lo más cercano que tiene la Argentina. Para ellos es eso.
Doncs per tant, des de totes les
arestes, brutal,
entrevistes,
brutal.
Editorials i a tot, però parlant tothom del paper d'Argentina.
Han afusellat a tothom que hem pogut avui per parlar de l'Argentina.
Sí.
I als carrers, als bars?
Doncs mira,
cosa?
Per saber com es viu això, jo crec que s'ha d'anar als bars, que és el gran lloc, i per saber-ho hem fet servir el mètode Esquerdo. Telèfon d'un bar de Rosario a l'atzar i que la sort ens acompanyi. Trucada.
Ai, a veure. L'han agafat, sí.
Bar Blanco, buenas tardes.
Bar Blanco.
Que el Mundial.
Sí.
No, le pregunto, ¿qué el Mundial? ¿Qué se comenta en el Bar Blanco?
Sí, acá lo estamos, lo vivimos con mucha pasión todos los partidos, con la gente, los empleados. Estamos re emocionados ya para el domingo, la final.
Imagino que la gente no habla de otra cosa en el bar, ¿no?
No, todos los que vienen hablamos de lo mismo.
Que si Messi, que si Argentina, que si la final, ¿no?
Sí, igualmente estamos re confiados.
¿Y confiando en Messi también?
Sí, obviamente.
¿Se han reenganchado a Messi los argentinos? Silenci. Crac.
Clar, és que aquí deu haver pensat, jo amb qui estic parlant, no?
Crac.
Ja està.
I aquí s'ha acabat la conversa, déu-n'hi-do. Però prop d'un minut de conversa per saber que efectivament era...
Que bé que parlen, de veritat.
Sí.
Reconfiados.
Fantàstic.
Sí, sí.
On veuràs?
I quan diuen orgullo...
Orgullo. On veuràs la final, diumenge a les 4?
Doncs mira, aquell dia la meva filla petita fa 12 anys.
Oh!
I
el quin que no és... millor regal que Messi aixecant la copa, no?
A veure, jo li vull regalar la final del Mundial. Veure-la en família, però és possible que...
Que no sigui que no el seu regal. Que
te la foti pel cap, no?
És possible que tingui altres plans i vulgui alguna cosa, però...
Recordarà ella i tu tota la vida si Messi guanya aquest Mundial, recordaràs la data?
Un dia especial. Jo intentaré portar-ho al meu terreny.
Al Latin Palace, venim al Latin
Palace.
Home, venim al Latin Palace.
Sí, home, si posem d'aquell cava sense alcohol, m'apunto.
Bé, gaudeix com puguis de la final. Sí. Sota, l'altre dia a Mundo Deportivo et vam llegir amb això de les criptomonedes i el White Byte.
Sí, però...
Ara en parlem.
Hi ha tema.
És que avui, Roger, hem estat pendents d'aquest acord que explicava Fernando Polo a Mundo Deportivo.
Sí.
Unes hores abans que el Barça el fes oficial, el va publicar el Fernando Polo, el club ha esborrat els tuits que havia publicat fent oficial aquest acord, no? Què en sabem? Perquè hem preguntat, què en sabem?
No, i les notícies de la web.
I les notícies de la web,
sí,
també.
Sí, sí, sí. Doncs la versió que ens dona el club és que volen revisar alguns punts d'aquest acord. No tenim constància de quina és la discrepància, però crida poderosament l'atenció pel que estàvem comentant, perquè arriba després que el club ja hagués fet oficial aquest acord que havia avançat el Fernando al Mundo Deportivo. Des del club ens asseguren que ni s'ha trencat ni perilla, hi ha coses a retocar, i per això s'han esborrat tots aquests missatges de les xarxes i també del lloc web, però l'entesa amb White Byte, insisteixen, es manté. En aquest sentit, ens preguntàvem si podia tenir a veure amb les negociacions paral·leles que el Barça manté amb Nexo, una altra empresa de criptomonedes per la màniga de la samarreta. Ens asseguren que no serien incompatibles.
És a dir, podia tenir acord amb les dues,
sí,
el Barça.
En aquest sentit, vam explicar a RAC1 que el club tenia avançades aquestes negociacions amb Nexo i que s'estaven al punt de revisar que no fos incompatible amb altres patrocinis del club. Com va explicar també el Fernando Polo al Mundo Deportivo, l'acord xocava frontalment amb el de CaixaBank, un dels main sponsors més importants que té ara mateix el Barça. Fruit d'això, el club manté obertes les negociacions per la màniga de la samarreta i ara mateix es negocia amb Nexo, però s'han activat alternatives i pel que ens diuen les negociacions estarien avançant a bon ritme ara mateix.
Alguna cosa a comentar, Fernando, ja que tu vas encetar aquest capítol?
Sorprès perquè em vull creure que l'acord no perilla, però home, el que sí que és una cosa estranya és que ho anuncis amb tot luxe de detalls. Bueno, alguns, perquè els diners
no sabia,
tampoc surten
no
aquest cop.
Xifres, no?
Aquí tot és confidencial. Abans es demanava absoluta claredat i com es diu això, i transparència, i em sembla molt bé, però quan estàs a dintre costa.
Jo recordo la porta costa, en una roda de premsa dient serem absolutament transparents i explicarem les comissions, i li van preguntar per tot,
sí,
plegat. I...
Li van preguntar per Haaland i que clar, Griezmann no s'havien explicat, i va dir, ho explicarem tot.
Clar, però tot. Si, que no
i si n'hem de pagar, ho explicarem.
Clar, però si tu dius que ho explicaràs tot i al final no expliques ni
Spotify,
ni comissions,
ni Rafinha,
Spotify, ni Rafinha, ni aquestes de Whitebeat, que a més, quan hi ha acords comercials està bé que la gent sàpiga tu amb qui t'associes, i sobretot en el món de la criptomoneda, que és un món que ara està una mica sota sospita, perquè crec que hi ha una d'aquestes fortes, crec que es diu FTX, no? Que ha caigut, han detingut als Estats Units a un gurú d'aquests amb un pufo de 32.000 milions de dòlars. Vull dir que és un món que ara està una miqueta allò sota sospita. Si tu dius, escolta, mira, jo tinc garanties de, per cobrar, i a sobre cobraré això que li reportarà al Barça aquest benefici. Bueno, la gent ho pairà millor, però és que al final no s'explica res sí, del que interessa, realment, al soci del Barça. A mi em pot interessar més o menys, però el tio que sigui soci del Barça crec que li interessa saber a canvi de què tu t'associes amb algun partner o amb algun sponsor, no? Jo crec que interessa. I el que em sorprèn d'aquest cas és que hagis de revisar punts després d'anunciar l'acord.
Ja, és molt estrany.
Clar, els revises abans i t'esperes, no et va de dos dies, no et va de tres, no et va d'una setmana, perquè mira que portem temps esperant sponsors, i Whitebeat ja va estar interessat per la màniga al mes d'agost. És a dir, aquest nom ja va estar associat i vinculat al Barça, no?
Bé, bueno, a veure com acaba.
També et dic que dintre del món cripto aquesta marca és de les que de moment té...
Està ben vista.
Està en un bon rànquing de fiabilitat. Tot s'ha de dir. Per això dic que tampoc seria redolent explicar alguna coseta més.
Seguirem preguntant i us explicarem aquí el que passi a les pròximes hores, a veure aquests serrells, no?, que s'han d'acabar de mirar
per saber si
es torna a fer oficial i ho torna a publicar o no a les xarxes. Fernando Polo, moltíssimes gràcies, per haver vingut avui a aquesta Tertúlia Express. Un plaer.
Que faci falta.
Ja ho saps. Saperes, gràcies també.
De res, bona nit, Arisè.
20 minuts i la una. Fem una pausa i quan tornem regalem un lot de torrons, Vicenç. Ja podeu anar trucant al 902-47-700 i farem la prèvia de la Champions femenina, que demà a les 9 hi ha un Benfica-Barça molt important. El Barça ha de rematar la classificació, el farem en directe a RAC1, aquest partit. I hem de parlar de bàsquet, d'handbol i de moltes coses més. Encara fins a la 1 aquí al Tu Diràs.
RAC1. Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Els propers 17 i 18 de desembre torna la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Gastronomia de proximitat, vida al territori i moltes més activitats al voltant del Gall del Penedès amb IGP. Vine a gaudir del territori i la tradició. Més informació a firadelgall.cat.
Abadia Assegurances, fem 100 anys. 100 anys d'història, tranquil·litat i confiança. I volem celebrar-ho amb tu. El dijous 22 de desembre a les 6 de la tarda, il·luminem els 100 anys. T'esperem a la plaça de la Corona 17 de Granollers. Badia Assegurances, llums i bones festes. Més informació a badiaassegurances.cat.
Autocol·lecció pararara. Autocol·lecció pararara. Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
A Autocol·lecció tenim el millor regal per aquest Nadal. Del 14 al 17 de desembre, tot el nostre estoc de vehicles a preu de cost. Mai abans havíem tingut aquests preus. Del 14 al 17 renovem estoc a Autocol·lecció. T'esperem a Tarragona, Vilafranca, Manresa i Figueres.
Rudolf, no marxis, que no arribaré a temps a entregar tots els regals. No m'ho facis, això.
Tranquil, Pare Noel. A Garatge Central, Ford Nicolás i Tarraco Center tenim la solució. Ford Focus amb entrega immediata perquè tothom pugui tenir el seu regal a temps i amb un descompte especial de Nadal. Garatge Central, Ford Nicolás i Tarraco Center, l'equip líder de concessionaris Ford a Catalunya. Vols un 15% de descompte en els teus nous pneumàtics i reforestar una zona incendiada? Group Driver ho fa possible. Reserva online els teus nous pneumàtics a drivercenter.es amb el codi Bòsquia i plantarem un arbre per tu. Group Driver, 40 tallers arreu de Catalunya i Andorra. Només fins al 31 de desembre, el teu taller driver més proper.
Els propers 17 i 18 de desembre torna la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Gastronomia de proximitat, vida al territori i moltes més activitats al voltant del Gall del Penedès amb IGP. Vine a gaudir del territori i la tradició. Més informació a firadelgall.cat.
T'esperem el diumenge 18 de desembre a la 6a edició de la cursa Barcelona en marxa contra el càncer, al Parc del Fòrum. Col·labora amb l'Associació contra el Càncer a Barcelona. La teva inscripció ajudarà la recerca contra el càncer. Inscriu-t'hi a barcelonaenmarxa.org. Aquesta cursa la guanyem entre tots. I tu, per qui corres? Amb l'avituallament oficial sostenible d'Aigües de Barcelona.
A Sarsa Volkswagen fem ferm el nostre compromís amb els clients. Si vols un Volkswagen Tiguan, el trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Sí que tenim vehicles. Trobaràs el teu cotxe nou. Sí que gaudiràs d'entrega immediata. Digues sí al teu nou Volkswagen Tiguan avui mateix. Aprofita ara. Unitats limitades. Només a Sarsa Volkswagen a Manresa, Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Vic.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
El torròmetre de Torrons Vicenç.
3:15 de la matinada, vinga, que regalarem un lot de torrons Vicenç. Ja sabeu, el torró, l'autèntic torró de Gramunt, el torró que més ens agrada aquí a RAC1. Per això fem un torró solidari amb la gent de Torrons Vicenç. Ja sabeu que podeu triar entre el clàssic de praliner d'avellanes amb neves i taronja i amb el cremós d'ametlla amb cookies. Qualsevol dels dos són boníssims, valen 7 euros cadascun i els diners van destinats íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Consulteu els punts de venda per trobar el torró solidari de RAC1 i de Torrons Vicenç a rac1.cat o a vicenç.com. I ja tenim l'oient guanyador al telèfon. Hola, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Com et dius?
Pol.
Pol, des d'on ens truques?
Des de Girona.
Perfecte, des de Girona. Mira, ara parlarem un moment del Girona, que està jugant amistosos i preparant el retorn a la competició. Escolta, sí. Pol, juga amb nosaltres al torròmetre. Qui s'ha de menjar els torrons?
Va, doncs, com que sóc de Girona, direm en Mitchell.
Molt bé, molt bé. I qui no?
Va, doncs, direm en CR7.
Va, perfecte, t'apuntem al vot. Pol, perfecte. Perfecte. Per tu el lot de torrons amb un torró tou, un de Gramunt, un de crema i un de soufflé. Que el gaudeixis. Bones festes.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu. Adéu.
Vinga, més enllà del Mundial, quatre cosetes de l'actualitat. Per exemple, l'Espanyol ja sabem que està al Pinatar, a Múrcia, avui ha jugat un amistós, ha empatat a un i ja torna cap a casa l'equip de Diego Martínez. I el Girona també ha jugat un amistós i ha empatat a un, també, en aquest cas contra l'Osasuna, a Montilivi. Miquel Agut, hola, bona nit.
Bona nit tingui vostè, Aleix Pariser.
Com ha anat aquest partit?
1-1 amb gol de Aleix García pel Girona. Havia marcat abans Lucas Torró per l'Osasuna. La primera part amb un 11 amb suplents habituals, la segona amb més titulars habituals a l'11 de Mitchell. Hi ha hagut més ocasions del Girona, però s'han avançat els navarresos amb un gol d'oportunisme. Poc després, passada de Samu Saiz, picada per sobre de la defensa i gran definició d'Aleix García. M'ha cridat l'atenció que ha anat a dedicar el gol a les graderies on no hi havia ningú, fet un gest com de fer un saltiró celebrant el gol en un estadi on no hi havia ningú, però bé, en tot cas, l'Aleix, que ha estat molt a prop del gol durant la temporada, no l'ha fet, avui l'ha celebrat. Bones sensacions, l'únic problema que han hagut de substituir Javi Hernández per una lesió als isquiotibials de la qual no se sap l'abast. Michel feia aquest balanç del partit.
Bueno, todo. En cuanto a la intensidad, que hemos metido la presión, con balón hemos generado muchas situaciones. Bueno, muy contento con el equipo, con la dinámica que llevamos. Y la parte negativa es que Javi ha tenido una molestia ahí, no sabemos lo que tiene.
Hi ha pocs efectius en la posició de central a l'espera de saber què té Javi Hernández. David López avui ha estat baixa per unes molèsties i Juanpe continua lesionat. Fins i tot ha jugat Arnau de central per la dreta, una posició a la qual Mitchell no l'ha contemplat mai. Diu el tècnic que estan oberts a reforços també en aquesta posició durant el mercat d'hivern, però hem d'afegir com sempre que el Girona té les 25 fitxes ocupades i que si ha d'arribar algú abans ha de sortir un altre jugador, perquè si no, no hi haurà espai perquè arribi cap altre jugador marge salarial a banda. L'equip està en bon moment, diu el tècnic, i amb els últims dies abans d'arribar a la competició oficial arrodonirà l'estat de forma.
No lo sabemos. Yo estoy encantado con estos entrenamientos que hemos hecho desde que hemos vuelto del parón y con la competición de estos tres amistosos, también como el equipo ha competido, como hemos pasado adelante en el tema de juntarnos más en la presión, de ser un equipo más agresivo, pero todos partimos un poco de la incertidumbre de cómo estarán los demás. Nosotros queremos llegar bien y para el partido de Copa espero que estemos en nuestro mejor nivel.
El calendari immediat del Girona, dissabte a les dues, Manchester City-Girona, partit amistós a la ciutat esportiva del City. Dijous que ve a les 7 ja comença la competició oficial, partit al camp del Cacereño, segona ronda de la Copa del Rei, i dijous 29 a les 5, Girona-Rayo a Montilivi, l'últim partit de Lliga d'aquest any per l'equip gironí, que pel que fa a la infermeria recuperarà probablement Reinier pel partit de Copa Extremadura, mentre que Iangel i Borja difícilment arribaran a jugar el partit de Lliga contra el Rayo. Això vol dir que ja se'ls esperarà de cara al 2023.
Perfecte, doncs estarem pendents d'aquests últims amistosos també del Girona en aquesta recta final abans que torni la Lliga. Gràcies, Agut.
A disposar.
És l'himne de la Champions femenina. Dani Aguilar, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
El Barça juga demà al camp del Benfica. Ja ha arribat a terres portugueses per veure les cares amb el conjunt de Lisboa i intentar tancar ja la classificació pels quarts de final.
Només un punt li separa d'aquest quarts de final. Partit demà a les 9. Amb un punt certificarà de manera matemàtica la classificació i sobretot seguir fent passes cap al gran objectiu, que és la primera posició d'aquest grup D. Recordem ara mateix el Barça empatat al capdavant del grup amb el Bayern. Les de Giraldez van perdre a Munic l'últim partit europeu. De fet, per ser matemàticament a quarts, en tenen prou, insistim, en sumar aquest puntet, malgrat que el precedent més immediat convida a pensar que el Barça pot treure un botí molt més ampli. La primera volta, recordem, el Johan Cruyff 9-0 per a les Blaugrana. Per al tècnic Jonathan Giraldez, importància en dues idees. Recordar el que es va fer bé al primer partit i entrar amb força a la gespa.
Donar la nostra millor versió des del punt de vista actitudinal, entrar molt bé al partit, intentar dominar els primers minuts. Tenia la sensació que vam tenir el Johan. És cert que quan jugues contra un altre equip no tot depèn 100% del que tu fas, el que tu planteges, però sí que la realitat i el que sí depèn de nosaltres és la manera, l'actitud com la que entrena el partit.
Amb el plantejament habitual, però avisant també que cada vegada més els equips que reben el Barça tenen una motivació extra, com la que poden tenir demà les portugueses. Un Benfica, per on va passant dels noms propis de l'inici de curs blaugrana, la nouvinguda Jayce, i va ser la temporada 18-19 abans de marxar al Madrid. Avui ha deixat clar quin objectiu té l'equip a la prèvia.
Sabemos que estamos a un punto de clasificación, então temos que deixar o nosso melhor amanhã para conseguir a clasificación e sabemos quanto estamos unidas para isso acontecer, então temos que deixar o nosso melhor.
El partit, com dèiem, demà a les 9, des d'un quart d'hora abans a la sintonia de RAC, més o la narració de la Laia Coll, l'altre equip del grup, aquest Bayern de Munic Rosengard a 6:45, i deixa'm que tu completi amb un apunt, perquè Jayce i les seves companyes seran protagonistes, Jayce i totes les jugadores de la Liga F, d'un nou àlbum de cromos, amb un acord entre la Liga F i Panini, han arribat a un acord perquè es pugui col·leccionar, es pugui fer la col·lecció de cromos de tots els equips de la Lliga femenina des d'aquesta temporada fins a temporada 26-27.
Home, per tant, surt ara l'àlbum, sí, els cromos d'aquesta temporada.
Correcte.
De tots, eh? O sigui,
sí,
tindrem,
sí, sí,
cromos de les jugadores del Barça, del Levant de les Planes i de tota la Lliga,
sí,
femenina.
Sí, sí.
Això que bé.
I ho celebrem.
Doncs sí, sí, farem la col·lecció.
Exacte.
Ja pararem amb el senyor Panini, ja que hem fet ara i hem regalat aquí coses del Mundial, a veure si regalem també algun àlbum i alguns cromos de la Lliga F.
Vinga.
Va, gràcies, Dani, fins ara. Vinga, una pausa i arriba el Mundet amb el bàsquet.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
I tu per què tries la UB?
Perquè és la primera opció per formar el meu futur.
Perquè defensa i respecta la igualtat de gènere i la diversitat.
Perquè aposta per la gran universitat d'Europa per a un futur sostenible.
Perquè és la primera en els rànquings internacionals de més prestigi.
Som la UB, Universitat de Barcelona.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
RAC, RAC 1.
Teniu la maleta a punt?
RAC 1 i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró presenten Viatge B, amb Esther Muñoz en un entorn 100% navarrell. El dissabte 17 de desembre a les 3 de la tarda, el Viatge B visita un municipi ple d'activitats nadalenques.
Visitarem el Pessebre Vivent, passejarem pel Mercat de Nadal, patinarem a la pista de gel, gaudirem del Parc Infantil de Nadal i us descobrirem un munt de rutes, camins i parcs naturals que no us podeu perdre.
El dissabte 17 de desembre, Viatge B des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, amb el Nadal com a gran protagonista.
Maleta a punt, cap a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
RAC 1.
Us hi esperem.
Tots som 1.
Rematarem el Tu diràs amb una mica de bàsquet, que n'hi ha hagut molt avui pel que fa als equips catalans. Ha estat un dia realment intens, eh, Mundet? Hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Han jugat 4 dels 5 equips catalans que disputen competició europea aquesta temporada, el Barça, el Joventut de Badalona, l'Uni Girona i el Cadí la Seu. Barça i Joventut, els equips masculins han guanyat, el Cadí la Seu ha perdut, però és com si hagués guanyat, perquè al final s'ha classificat, no? I per la següent ronda de l'Eurocup. I, en canvi, la derrota més clara ha arribat de la mà de l'Uni Girona a Turquia a l'Eurolliga femenina. Per on comencem?
Mira, pel triomf del Barça, el Gaston Medeixen de Monte Carlo, que manté els blaugrana en plena persecució del líder de l'Eurolliga masculina, el Fenerbahçe. Els deixares han derrotat el Mónaco per 63-69 en un excel·lent partit en defensa. Perquè la gent ho entengui, és cert que els monegascos són nouvinguts a l'Eurolliga, però en l'any i mig que porten a la màxima competició continental, és un equip amb clara vocació ofensiva que avui ha acabat amb la seva segona pitjor anotació. Xerà s'ha plantejat molt bé el partit, amb atacs llargs, tanteig extremadament baix i jugant a molt poques possessions. Ha sabut mantenir sempre la iniciativa per davant, fent un partit molt intel·ligent, evitant que el Mónaco de Mike James pogués córrer, fixa-t'hi, 29-34 al descans, i la que ha trobat encert ha rebentat el partit. Els 4 triples dels 5 primers intents que ha intentat només començar el tercer quart han disparat al Barça un més 17, 31-48, que ha donat un avantatge molt còmode que ha sigut definitiu. Sí que és veritat que el Mónaco ha ensenyat les dents al tram final de la mà de Mike James i s'ha arribat a posar a 6 a falta de 3 segons tot el que han pogut retallar, però al final la victòria de Blaugrana. Valoracions de Saruna Jessicavichus.
Por mayoría de partido estuvimos muy bien en defensa, ¿no? En ataque yo creo que hemos sido un poquito lentos. Es una buena victoria.
Fixa't fins a quin punt l'encert exterior del Barça ha matat el partit de l'Eix. Els Blaugrana han anotat i han més cistelles de 3 que no pas de 2. 14 triples per 11 tirs de camp. Coses que s'han de saber d'avui. D'entrada que avui Xeràs ha recuperat 3 homes respecte al partit de diumenge a Galícia. Sandy Higgins i Oscar da Silva. Amb Nicola Mirotic, màxim anotador, 15 punts. Novena victòria de la temporada del Barça a Europa, que el fa empatar amb el paquet de 4 equips que persegueixen des de fa jornades el Fenerbahçe. Ara mateix, Olympiacos, Madrid i Mònaco, a més del Barça, 9 victòries rere els turcs, que en porten 10. Proper partit del Barça, divendres a 8:45 del vespre, contra el Panathinaikos al Palau Blaugrana.
Back to back, aquesta setmana d'Eurolliga. L'altre partit que s'ha jugat aquesta nit i que convé destacar, com dèiem, el Cadí la Seu, que s'ha classificat per la ronda final de l'Eurocup femenina, tot i que ha perdut aquesta nit al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell a la pròrroga, 63-66, contra el Castors Brain. Era el darrer partit de la fase de grups de la competició.
Sí, abans del partit, les a l'Urgell, en què sabien que podien perdre de fins a 8 punts de diferència per la renda del partit d'anada, han anat bastant just a la segona part, perquè si bé és cert que les noies de Jordi Acero han anat al descans amb un més 4, però el partit se'ls ha descontrolat al final del tercer període, i en l'últim s'ha viscut algun moment d'angoixa, amb les belgues arribant a guanyar de 6 en un parell d'ocasions. Aquí ha estat molt bé Elise Ramet, casualment una jugadora que s'ha fitxat aquest any del Castors Brain, que ha fet un pas endavant i ha tret les castanyes del foc. El partit s'ha anat a la pròrroga, en cap moment almenys 8 aparellat, el que ha acabat perdent de 3, però serà la tercera vegada en la història de les alurgellenques que arribin a uns creuaments. El tècnic Jordi Acero ho ha valorat molt positivament, i ara això es permet pensar en la Lliga.
No deixar de ser un grup complicat amb tres rivals molt durs. Penso que hem fet una bona primera fase. Fins a dia d'avui havíem competit menys el partit de l'altre dia contra Saragossa, que va ser l'únic partit dolent que hem tingut. Hem competit bé aquesta fase. Avui era important classificar-nos, ho hem aconseguit, i focalitzar-nos en el partit de diumenge contra Gran Canària aquí a casa.
Ara toques per arribar. El sistema de competició estableix que no hi ha sorteig, sinó que el quadre de creuaments a partir dels 32ens es determina segons el rànquing FIBA, és a dir, s'agafen els resultats continentals a nivell de clubs de cadascun dels classificats, i en funció d'on s'ha arribat a les tres temporades anteriors es fa un primer contra 32è, segon contra 31è, i així successivament. El Cadí té dues participacions les tres últimes temporades.
Mira avall, no?
Fins que no tinguem els 32 equips, no podrem fer el rànquing, això. Ho començarem a saber a partir de demà.
Sí, però en principi tocarà un rival difícil, ja.
En principi.
El Cadí, la seu. Ara que estem parlant del bàsquet femení, dèiem abans, segona derrota consecutiva de l'Uni Girona a l'Eurolliga femenina, avui era previsible?
En certa manera sí, perquè era en pista contrària, complicat, el viatge ha sigut llarg, avui l'Uni era Mersin, això és a mig camí entre Istanbul i Tel Aviv, davant per davant de l'illa de Xipre, és un dia de viatge d'anada, un dia de viatge de tornada, i el Mersin té les seves files americanes de molts quilats. Els amants del bàsquet femení segur que les reconeixen. Jonquil Jones, MVP de la NBA femenina l'any passat, guanyadora de 3 Eurolligues amb la Ekaterinburg, l'ex de l'Uni Girona, Chelsea Gray, olímpica amb els Estats Units a Tòquio, avui un malson, 23 punts, 9 assistències, o una anotadora compulsiva com és l'ex de la Perfumeries, Tiffany Hayes. L'Uni ha perdut de 14, 64 a 50 contra un rival que ha sigut millor. No ha acabat mai de perdre la cara al partit, però per Bernat Canult cal donar més.
Al final l'hem competit, necessitem ser molt més constants, molt més sòlids i molt més col·lectius per competir contra aquests equips amb constel·lació d'estrelles, no? Que al final és el que determina el resultat.
L'únic queda amb 3 victòries i 3 derrotes a la classificació després de 6 jornades en 5a posició, empatades amb el Mersin, precisament, també amb 3 i 3. Proper partit a Europa la setmana vinent a Font de Jou contra Tachan Perfumeries Avenida.
Home.
És l'últim partit de la primera volta que s'ha de guanyar sí o sí, si és que es vol seguir mantenint opcions de passar.
Ja les van guanyar, no?
Correcte.
Ara fa poc.
El cap de setmana a la Lliga.
Mm-hmm. Deixem pel final el bàsquet de la jornada. I és el bàsquet de la jornada perquè és el bàsquet de la victòria del Joventut sobre la Botzina a l'últim segon en aquest partit sobre el Venècia de l'Eurocup. 90-87 l'ha fet Ellenson.
No? Ellenson, efectivament. Ja fa temps que denunciem la manca d'atenció competitiva que té aquesta Eurocup que disputa el Joventut, on dels 10 participants en passen 8. Això fa que els partits siguin una mica allò de campenja i despenja. Però t'haig de dir que el d'avui de Badalona ha sigut entretingut, les coses com siguin, amb alternatives en els dos equips, i que s'ha acabat decidint amb aquest triple final de Henry Ellenson. Hi ha hagut elogis de l'entrenador del València cap a la penya en sala de premsa. Carles Durant ho ha volgut contemporitzar una micona.
No sé si ha sido nuestro mejor partido. Sí que creo que hemos tenido buenos momentos. Tampoco hemos hecho un partido súper completo. Recuerdo volver a estar 4-5 arriba y Granger no se mete 10 seguidos. O en la parte final, ¿no? Entonces yo creo que yo soy exigente, quiero siempre un poquito más.
Joel Parra, máximo anotador, 23 punts amb 5 triples. Minus per Miguel Allen. T'has explicat un dia la història d'aquest nom? És el nebot de Ray Allen.
Ray Allen?
Ray Allen.
Andrea Navea.
Ray Allen. El Ray Allen, Ray Allen, doncs és el seu nebot, en el dia que ha reaparegut Guillem Vives. El Joventut és tercer del grup a l'Eurocup, 5 victòries, 3 derrotes, 2 per damunt del tall. Venen ara 2 desplaçaments consecutius pels vertinegres. El cap de setmana a la pista del Obradoiro i la setmana vinent a la pista del Lietkabelis, això és a Lituània, la setmana vinent.
Molt bé, Mundito. 4 partits de bàsquet amb representació catalana. Alguna cosa més avui?
Sí, d'entrada que el Cadí la Seu recorrerà al comitè d'apel·lació la resolució de la Federació Espanyola de no corregir el bàsquet del Guernica de la jornada 8 de la Lliga Femenina un cop ja s'havia acabat el partit. És un autèntic escàndol el que li estem fent al Cadí la Seu. I que la... Aquesta també l'has explicat un dia d'aquests, eh? Ruth Hamblin, jugadora del Barça Sant Feliuenc, aquesta setmana va agafar 22 rebots, és la jugadora de l'any al Barça Sant Feliuenc, ha renovat el seu contracte fins a final de temporada. El tenia fins al 23 de desembre, estaven en negociacions i avui s'ha fet oficial que acabarà la temporada el Juan Carlos Navarro.
Molt bé, doncs la seguirem. Ruth Hamblin, eh?
Sí, senyor.
Canadenca, molt bé.
Demà, si vols, he quedat amb ella.
Bàsquet amb vena, demà, eh?
Sí.
Sí, doncs vine, demà la coneixem una mica més. Gràcies, Mundet.
Ciao.
Encara ens queden un parell de coses. La primera, que el Barça d'handbol juga demà a la pista del inexpugnable del Nantes, eh? A la desena jornada de la Champions. Per què això de pista inexpugnable?
Sí, perquè no hi ha guanyat ningú. Vaja, ha perdut tothom qui ha visitat la pista del Nantes. Mira que demà juga en un altre pavelló, el Nantes, el Barça líder del grup amb 17 punts, un més que el Kielce, mentre que el Nantes és tercer a 5 punts als Blaugrana. Demà aquest partit es jugarà en un pavelló amb capacitat per 11.000 persones, l'XXL Arena, i s'espera que estigui ple. Factor tenir en compte, com dèiem, 4 partits de Champions del Nantes com a local, 7 partits de la Lliga Francesa com a local, els 11 han acabat amb victòria del Nantes. Un repte més per l'equip, com explica l'entrenador blaugrana Antonio Carlos Ortega.
Creo que todos los partidos de Champions son muy importantes, lo que sin duda es un partido de un gran reto, ¿no? Yo creo que el reto más difícil que tenemos esta temporada, ¿no? Jugamos entre un equipo
está jugando muy bien balonmano, que no ha perdido ni un partido ni un punto en casa esta temporada. Ha ganado todos los partidos de Champions con solvencia, ha ganado los partidos de Liga también, y es un rival complicado sin duda, ¿no? Pero también tengo que decir que creo que estamos preparados para competir, ¿no?
A la primera volta el Barça va derrotar el Nantes al Palau per 34-29. En els enfrontaments històrics entre francesos i catalans, el Barça n'ha guanyat 6 i el Nantes només un. A la convocatòria del Barça hi és Aleix Gómez, que no ha entrat a la llista d'Espanya pel Mundial. Avui Ortega ha confirmat el que vam explicar dilluns a RAC1, les molèsties que arrossega l'extrem des de fa temps i que l'obligaran a parar aquest mes de gener.
Aleix lleva arrastrando unos problemas en el tendón de Aquiles ya mucho tiempo. La temporada pasada, final de temporada, hizo un tratamiento conservador en verano, pero no ha acabado bien, ir bien del todo, y ha estado jugando con severas molestias mucho tiempo. Va con serias molestias, tendón inflamado, y es un riesgo importante que estamos corriendo o que está corriendo, y entonces tenemos que intentar dosificar y que juegue los minutos, pero también conservarlo lo máximo posible. Y la idea es hacer ese tratamiento para que llegue lo mejor posible. Esperemos que sin molestia después, pero yo no soy médico y no te lo puedo decir tampoco, ¿no?
El partit de demà amb 4 jugadors espanyols al Nantes i 4 francesos al Barça començarà a 8:45 del vespre.
N'estarem pendents també. Gràcies, Puig.
Fins ara.
Avui s'ha confirmat que Carlos Alcaraz defensarà el títol al Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Conde de Godó 2023. És el primer jugador confirmat per l'edició que es farà el pròxim mes d'abril, que serà la 70a, una edició rodona i especial per la gent del tennis Barcelona. Per tant, el número 1 del món, el número 1 del tennis mundial, Carlos Alcaraz, tornarà a participar al Godó aquest any 2023. Mira, i parlant de pilotes, de raquetes, de pales, entra el Molló a l'estudi un altre cop per parlar del World Padel Tour. Això arrenca demà, no, Molló?
Sí, exacte. Avui s'ha presentat al Palau Sant Jordi amb 4 dels jugadors destacats i un d'ells, la reusenca Ari Sánchez, que com hem comentat ja els últims dies, està jugant el número 1 de l'any en aquesta prova del Sant Jordi, juntament amb Paula José María, lluiten contra Salazar i Triay, fent el mateix resultat que Salazar i Triay. La reusenca acabarà l'any número 1 per primera vegada la seva carrera, i aquestes són les seves sensacions en declaracions a RAC1.
És una sensació molt rara perquè s'ajunten moltes coses i és l'últim torneig de l'any, el màster, que és el més especial, a sobre és el més important, jo crec, de la meva carrera fins ara, perquè bueno, al final ens juguem el número 1, però bueno, la veritat és que fins ara no he pensat en tot això, m'he intentat oblidar, m'he centrat en entrenar, en el dia a dia, i crec que aquestes dues setmanes m'han vingut superbé, contenta, i res, estic amb molta il·lusió i amb moltes ganes de fer un gran torneig i un gran paper aquí a Barcelona, que és com la meva segona casa.
Recordo, demà Ari Sánchez, Paula José María s'estrenen a les 5 de la tarda, partit de quarts contra les bessones Map i Majo Sánchez de la Lleta. A l'altre partit femení de quarts, de quin sortirà una semifinal, a les 12 del migdia Llaguno Riera contra Osorio Iglesias, i pel que fa als partits masculins, segon torn del matí, Belasteguín i Coello contra Momo González i Alex Ruiz, i després del partit de l'Ari Sánchez, LeBron Galán, els números 1 contra Stupa i Lima.
Déu-n'hi-do, quin cartell. I dissabte i diumenge, recordo que RAC+1 farem en directe des del Palau Sant Jordi les dues semifinals i també les finals.
Molló, exacte, a partir de 9:45 del matí, els dos dies, a l'app i al web de RAC1, i que hem estat sortejant tots aquests dies, i ens queda per dir els noms dels guanyadors de les tres entrades dobles per veure les finals de diumenge. Són Gerard Pusó, Vane Quesada i Verònica. L'usuari és @leia-35.
Perfecte, ens posarem en contacte amb tots ells i podran gaudir de pàdel al Sant Jordi en aquesta cita que es farà a partir de demà. Gràcies, Molló.
Bona nit.
Vinga, bona nit. Adéu-siau. Tenim una última hora abans de marxar, per cert. Una última hora que no és massa agradable. Hem d'anar a París ràpidament perquè és una notícia de fa només una estona. Hi ha un mort en les celebracions del França-Marroc ara mateix. En aquestes celebracions que hi ha hagut a París tenim a la corresponsal de RAC1, Laia Forés, per aquí. Laia, explica'ns exactament què ha passat amb aquest mort de les celebracions.
Doncs encara no hi ha massa detalls. El que sí que està és confirmada la mort d'aquest jove, d'aquest adolescent de només 14 anys. Es tracta d'un aficionat marroquí que celebrava amb amics al mig del carrer, tot i que evidentment Marroc no ha passat, no? Però molts marroquins han sortit igualment al carrer a celebrar el bon paper que han fet. Doncs estava celebrant el partit quan ha vingut un cotxe amb una bandera francesa, el dia han intentat arrencar aquesta bandera i el cotxe ha fet marxa enrere, ha donat un tomb i ha embestit tot un grup de joves, el que passa que doncs, la resta no han patit ferides, però aquest noi doncs, ha entrat en parada cardiorrespiratòria i no l'han pogut reanimar, l'han traslladat a l'hospital, però l'hospital ha mort. Hi ha imatges d'aquest incident, estan a Twitter, no estan verificades, però les imatges són bastant evidents. Segons la policia, aquest conductor ha marxat, ha fugit i ha deixat abandonat el cotxe i a hores d'ara se l'està buscant, és a dir, no està detingut. És la nota negativa d'aquestes celebracions. De fet, això ha sigut a Montpellier. A Montpellier, a la ciutat de Montpellier, hi ha hagut també enfrontaments entre el carrer, entre aficionats d'un equip i de l'altre, d'una selecció i de l'altra. També hem vist incidents del mateix estil a Lió, baralles al carrer. Per ara, a París, que és on hi ha tot el gruix d'aficionats, no hi ha notícia de que hi hagi incidents.
Val, per tant, aquest pobre noi mort de 14 anys atropellat és de Marsella, ha estat, dius?
No, a Montpellier.
A Montpellier.
Sí,
vale, perfecte. Montpellier. Doncs ens quedem amb aquesta informació, que evidentment anirem ampliant a les pròximes hores quan se sàpiguen més detalls, a veure si detenen el conductor del cotxe que l'ha atropellat i li ha causat la mort. Gràcies, Laia. Ara sí, bona nit. Fins demà.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau. Doncs a Montpellier, aquest adolescent de 14 anys, aficionat marroquí, mort després de ser atropellat per un aficionat francès. I també, és notícia d'última hora, informa l'agència EFE, intervenció policial a Brussel·les per disturbis també amb aficionats marroquins al centre de Brussel·les, que com ja havia passat en d'altres celebracions, en aquest cas a les victòries d'Espanya i de Portugal, molts marroquins afincats a Bèlgica i a Brussel·les havien sortit a celebrar-ho a la zona del Boulevard Lemonnier i avui han començat a tirar petards, bombes de fum cap a la policia, han encès caixes, fins i tot han fet cremar una motocicleta, pel que explica el comunicat de l'agència EFE, i això ha motivat doncs, que la policia intervingués. Hi ha hget càrregues i incidents i aldarulls en aquesta avui no celebració, sinó la sortida al carrer d'aficionats marroquins. Sí, per celebrar segurament, no?, amb orgull el paper de la seva selecció, però avui, després de la derrota, hi ha hagut també incidents a Brussel·les i, com explicava la Laia Forés, a diversos punts de França amb aquesta mala notícia de la mort d'un nano a Montpellier atropellat. Amb això tancarem el Tu diràs, amb aquesta mala notícia que, evidentment, anirem ampliant en les pròximes hores, ja un cop arribi el Basté, aquí a les 6 del matí i demà al matí. Abans de marxar, com sempre, entrarem a Sportium.es i també a Winamax.es per mirar les quotes d'aquest Mundial. Ja tenim la final definida i, evidentment, ja hi ha les primeres quotes a Sportium.es, la casa d'apostes més gran del país. Es pot pagar amb Bizum i ja sabeu que les apostes guanyades les podreu cobrar en efectiu i en qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen. La victòria de l'Argentina a Sportium.es es paga a 2,75 € per euro apostat. És una molt bona quota a dia d'avui. La victòria de França a 2,70 € per euro apostat. Està igualadíssima les quotes entre Argentina i França en aquest aquesta final del Mundial. I l'empat al final dels 90 minuts a 3 euros per euro apostat a Sportium.es. I a Winamax.es, ja sabeu que Winamax té les millors quotes d'aquest Mundial. Per exemple, la victòria de l'Argentina es paga a 2,85 € per euro apostat en la gran final, la de França a 2,75 € per euro apostat i l'empat al final dels 90 minuts a 3,05 € a Winamax.
Winamax, les millors quotes.
I les portades, per rematar-ho, amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol.
Hola, bona nit, Aleix. Doncs avui la victòria de França omple totes les portades. Comencem amb Mundo Deportivo. Amb una imatge del jugador celebrant la victòria podem llegir Poder Bleu, fent referència a la selecció que estarà a la final contra Argentina. El diari Sport titula Superfinal, també amb una imatge dels futbolistes celebrant aquesta victòria per 2-0 contra el Marroc. L'esportiu titula Le Grande, veient una imatge de Kylian Mbappé mentre li feien el passadís. i el diari Marca titula Mbappé amenaça el sueño de Messi amb una imatge del crack francès, i també el diari AS destaca el crack francès amb Mbappé se cita com Messi, així que Mbappé i França les grans protagonistes de les portades.
I ho continuaran sent en els pròxims dies, segurament. Gràcies, Oriol.
A tu.
Vinga, a descansar. Bona nit. Gràcies també al Joan Ferrús, un dia més a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem a 11:15 amb més ràdio esportiva.
Tu diràs.
Tens ganes d'apostar pel pròxim partit? Entra a Winamax.es i aprofita la millor varietat d'apostes del Mundial. Podràs veure-hi les superquotes del dia i comptar amb les opcions del My Match i del Cash Out per a fer-ho a la teva manera. Winamax, no esperis més. L'emoció a un sol clic.
Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per majors de 18 anys. RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Un edifici imponent, una icona de l'Skyline de Barcelona i un gran testimoni de la història social i política del país de l'últim segle i mig.
El dissabte 17 de desembre, a partir de les 9, el Via Lliure se'n va a la Universitat de Barcelona, al seu edifici històric de la plaça Universitat.
Celebrarem els 150 anys de l'edifici central d'una institució amb més de 5 segles d'història. Referència internacional de coneixement, investigació i recerca.
El dissabte 17 de desembre, Via Lliure des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Perquè el país també s'explica a través de les seves universitats.
Bufarem com cal les espelmes d'un aniversari molt especial.
Perquè 150 anys no se celebren cada dia. Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
És el moment de fer la teva aposta a Esportium Ponés, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, Esportium podràs cobrar els teus guanys a qual...